Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Ha passat gairebé mig any des que els inquilins del bloc de Lluís Companys van rebre un burofax en què la propietat, un gran tenidor, els informava de l'enderrocament de la finca que pateix aluminosi. L'edifici havia estat declarat en ruïna econòmica i els propietaris de l'immoble, la família Català, van al·legar que podien trencar els contractes de renda antiga dels inquilins perquè disposaven de la llicència d'enderroc pertinent per poder començar les obres. Aquest va ser el punt d'inflexió que va portar els veïns, dos dels quals tenen més de 90 anys, a interposar una querella criminal contra els propietaris per coacció i assetjament immobiliari. Davant d'aquesta situació i el ressò mediàtic que va adquirir el cas, l'Ajuntament es va comprometre a mediar i va condicionar l'otorgament de la llicència d'enderroc a que es garantissin i respectessin els drets dels inquilins. Avui a la web de Cugat.cat trobaran un ampli reportatge d'en quina situació es troba aquest cas. La celebració del 50è aniversari de l'Esbart Sant Cugat, el Festival Lumínic, els 100 anys de la Carnisseria Corral i els espectacles del Teatre Musical d'Aula de So són algunes de les activitats previstes per aquest cap de setmana a Sant Cugat. Si vols saber on i quan se celebren aquestes i moltes altres propostes, consulta l'agenda de Cugat Mèdia. Els primers equips masculí i femení del júnior d'hoquei herba afronten aquest dissabte les semifinals pel títol de Lliga a l'estadi Martí Colomer de Terrassa. Les santcugatenques terceres a la Lliga regular s'enfrontaran amb l'Atlètic de Terrassa, segon a 2:15. Pel que fa al masculí, jugadors d'Oriol Torres, quarts, jugaran a les 3 davant el totpoderós Polo, líder de la Lliga. Les blau i negres van guanyar el seu primer títol de la temporada el 22-23 i esperen revalidar aquesta fita. Els nois afronten la seva Final Four, la seva segona Final Four de la història. Una de les causes judicials que més debat aixecat en els darrers anys ja arriba aquest divendres a les 8 del vespre a l'escenari del Teatre Auditori en forma de ficció teatral. El Sasso recrea els fets ocorreguts ara fa 7 anys al municipi del Sasso, a Navarra, on una baralla entre dos agents de la Guàrdia Civil i veïns del poble va acabar convertint-se en un cas jutjat com a terrorisme per l'Audiència Nacional després d'una petició del col·lectiu de víctimes del terrorisme del País Basc. Basada en transcripcions del judici, premsa i xarxes socials, la peça s'endinsa en el cas sense emetre judicis, però posant llum sobre la desproporció judicial del cas. El muntatge ha estat reconegut com a finalista als Premis Max 2023 en les categories de millor autoria teatral i millor espectacle de teatre. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la sintonia del 91.5 de la FM i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Oriol Coromina, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 30 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Música. Començarem el programa amb la tertúlia ciutadana, avui amb Eva Navarro, Lourdes Dalmau i Rogeli Padró. A continuació, rebrem la jutgessa de pau de Sant Cugat, l'Anna Maria Ossa, renovada recentment en les seves funcions. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de serveis a les persones. Els Mossos ens oferiran consells de seguretat relacionats amb les activitats d'oci. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes. Ho farem de la mà de la Sara Vella. I per acabar, farem xerrinola a la tertúlia del cor amb la Cuca Fernández, que ens posarà proves sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Faves Comptades amb Alba Triador.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia que, com sempre, ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la nova reforma de la llei antitabac, que, entre d'altres, vol prohibir fumar en terrasses o vehicles d'ús laboral. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, a Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa, l'Eva Navarro, artista visual i professora d'Arts Plàstiques, i el Rogeli Padró, escriptor i antropòleg. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Sou fumadors o no?
No, ja no.
Exacte, ja no. Jo no. Ho vaig ser molt. Jo fumava 2 paquets diaris.
Lourdes, tens 2 micros per tu.
Sí, no, però haig d'encarar-me amb un.
He vist aquí...
Amb estèreo.
Jo he vist on estava endollada. Jo he anat a mirar aviam on tenia el punt
d'endoll. Molt bé. Escolta, t'has sentit bé i l'Oriol t'ha posat justament el que tens davant. I carai, quina multitud que tenim aquí. Ens surt, sentirem la Lourdes, vamos, perfectament.
Se sentien pels dos?
No, se't sentia bé perquè heu fet una bona combinació amb l'Oriol, que el tenim al control tècnic i ja ha triat el que havia de triar. A veure, per posar en context la nostra audiència, la ministra de Sanitat, la Mònica García, ha anunciat que l'esborrany de reforma de la llei antitabac que treballa al seu ministeri prohibirà fumar a patis de centres escolars, a vehicles d'ús laboral, sales de festa exterior, campus universitaris, instal·lacions esportives i piscines d'ús col·lectiu. Aquests àmbits s'assumarien als ja anunciats, com ara les terrasses i les marquesines d'autobús, i aquest projecte ha de passar encara pel Consell de Ministres i després pel Congrés, on el PSOE, com és habitual en aquesta legislatura, haurà de buscar els suports perquè la reforma pugui aprovar-se. Bé, tenint en compte que la llei encara està pendent d'aquest tràmit parlamentari i que proposa ampliar aquests espais lliures de fum, com valoreu la reforma que inclouria espais com les terrasses, que d'això ja s'havia explicat amb anterioritat, patis escolars, que jo us diré que em pensava que això ja devia estar prohibit. No,
està prohibit i fins i tot a l'entorn de l'escola.
Oi, com als centres sanitaris.
50 metres havies d'anar.
Exacte.
A no ser que sigui només a Catalunya i no a la resta de l'Estat.
Jo penso que això ja es va fer... Antigament, aquest debat ja va sortir a la taula quan es va prohibir fumar amb els bars i els restaurants i així, no? I es va posar aquesta normativa.
Suposo que contempla potser algun aspecte que fins ara no devia estar contemplat i per això ho han aprofitat per posar a la reforma. I els vehicles, això sí, només els d'ús laboral, és a dir, si anem amb el cotxe particular es podrà fumar, si anem amb el de l'empresa doncs no. Creieu que és necessària ja aquestes alçades, aquesta reforma de la llei del tabac?
Mira, jo vull començar dient que l'altra vegada fa molts anys que vam fer el debat i jo era contrària perquè pensava, tothom faci el que vulgui i així reconec que estava equivocada, que crec que s'ha disminuït el nombre de gent fumadora. Però estic en contra de les prohibicions, perquè cada vegada on s'acaben i quantes coses hi ha també que fan mal i no estan prohibides. Les grasses del colesterol no les prohibeixen també el consum per persona. Aleshores, potser m'agradaria més que es fes un tema educatiu. O sigui, que ja des de ben petits les persones, els nens, sapiguessin per què no es pot fumar. Perquè al final, si el que tu vols és que la gent no s'introdueixi a fumar, que comencen amb els joves perquè així els enganxen, ja se n'aniran en alguna plaça, en algun lloc, i es posaran a fumar, que ningú els vegi, i d'amagat, i aquestes coses. No sé, m'agradaria que hi hagués una flexibilitat i sobretot una educació perquè la gent fóssim suficients ciutadans i responsables com per no molestar el teu veí, no?
Clar, el problema és que això no passa, oi?
Sí. Ja, però llavors que anem a prohibir tot de coses. Ja et dic, i crec que ha sigut bo que es posin límits i que les coses han d'estar ordenades.
Jo,
Eva, Roseli.
Perdó. No, Eva, digui.
Jo estic a favor. Mira, perquè estic d'acord que anar prohibint, potser sí que al final la gent que fuma potser es pot sentir una mica assenyalada i que es fiqui en un racó i tal, però malgrat que jo pugui comprendre aquesta sensació, estic super a favor de...
Aixeca't el micròfon.
Perdó.
Ara sí.
Aquí. Estic a favor d'aquesta llei. Per què? Per la meva experiència pròpia. Jo vaig fumar durant 10 anys, o sigui, des de que era bastant petiteta, i el 2005 ho vaig deixar. O sigui, ara ja fa 1000 anys que ho vaig deixar, vale?
20, mira.
Sí, fa molt. Vull dir que... però què va passar? O sigui, jo volia deixar diverses vegades i no ho aconseguia. Per què? Fumàvem a tot arreu, vale? Jo, de fet, quan vaig anar a la universitat, es fumava dintre la classe. Uh-huh, el primer professor fumava. Fumàvem als bars, fumàvem a les classes, a tot arreu. Recordo que el 2005 me'n vaig anar a Nova Zelanda a viure, vale? Ja sé que és una anècdota molt tonta, però a mi, personalment, me vaig anar a Nova Zelanda un any a aprendre anglès, a caminar, bueno, a passar el meu any sabàtic, vale? Allà, just que havia acabat d'aprovar la llei. I per mi va ser superfàcil, o sigui, molt, molt fàcil, perquè jo m'anava de festa, i a dintre les sales de festa no hi havia cap cigarro. Sortia, no sé què, o sigui, res. Llavors...
L'entorn no convidava, no?
Sí, què vull dir amb això? Que, evidentment, qui ja és fumador, ja és fumador, no? I estic d'acord amb el tema educatiu i tot. Però que facilitar que qui ho vulgui deixar ho pugui deixar és que és molt, molt fàcil. I no només això, sinó que si tu t'acostumes a sortir de festa i no hi ha fum, entres amb això. Perquè una de les coses que a mi em va costar més és aprendre a estar de festa sense tenir a la mà el cigarro. Llavors, si tu ja t'acostumes que a la sala de festa, que el no sé què, ja no hi ha... jo crec que ajuda molt a que si futurs joves no s'enganxin tant, perquè si ja associen l'oci sense això, s'ho han estalviat ja, vale? L'alcohol ja quedaria com a nova cosa, vale?
Estava perquè, pensant, precisament.
Perquè jo tenia el cigarro i el cubata, clar. O sigui, però jo crec que això ajudaria moltíssim. I a part d'això, ja com a persona actual ara, a les terrasses ho veig el més principal. O sigui, això perquè tu estàs allà dinant i al costat fumar el que sigui... I és molt desagradable, no?
Molt.
I per descomptat, en els vehicles de feina, si tens el teu company que fuma i tu no vols fumar, què? O sigui, això jo ho veig claríssim. Que no sé com es pot regular, però ho veig claríssim. Ja està,
clar, faltarà més vigilància, sí. No? Per sí. Complir-ho.
Jo tinc si voleu, si me permeteu, començo amb una conya de jovenet. Jo, de petit, al poble era dels dolentets, d'aquells que feien...
Ja em fas la cara.
Feien molt trampellaire, moltes coses, moltes trapelles. I fumava, de petitet, però molt petit.
Quants anys, Roseli?
Res, devia tenir 6 anys.
Oh, que bé, mare sí, de sí. Déu, senyor.
Però per què? Coi, perquè estava prohibit. I allò a mi em donava conya. Permeteu-me l'expressió, no? Però quan vaig ser una mica més gran, que ja estava permès, d'una banda perquè practicava molt esport, jugava a futbol, federat i coses d'aquestes, perquè vaig veure que els meus pares també m'ho deien, el meu pare fumava però deien no has de fumar, perquè al camp de futbol l'entrenador em deia no podeu fumar ni podeu beure si voleu ser uns bons jugadors, si voleu jugar, si no us voleu ofegar, si els pulmons no us voleu omplir de fum i de nicotina. Bueno, a poc a poc, I això va coincidir en el moment en què estava permès fumar, que ja tenia 14, 15 anys i tot això, i dic, pues si ara no té cap conya això, si això ara no té cap sentit.
Ja no fumava part de la rebel·lia.
Perquè ja no era prohibit. Deixant a banda l'anècdota, la conya aquesta que en dic jo, sempre he conviscut amb persones que fumen, però sempre han estat al màxim de responsables. Què vol dir això? Vol dir que si jo vaig a dins del cotxe i saben que jo no fumo, a dins del cotxe no es fuma. Si jo estic a casa no es fuma com a màxim al balcó. Bé, jo crec que això és aplicable i s'ha d'aplicar a tot arreu. Qualsevol espai públic on hi hagi gent, jo crec que aplicar aquesta llei, aquesta norma, que ja s'hauria d'haver fet des de fa molts anys,
és de sentit comú. A veure, jo no tinc per què aguantar el fum quan, i d'altres coses, eh? Però bueno, avui parlem de fum, eh? De fum. D'una persona que està al costat i que està, doncs, emetent doncs, tot aquell fum que no és beneficiós ni per ella ni per mi, no? Llavors, els espais que es va fer en un cert moment que eren per fumadors i altres per no fumadors... No,
aquelles divisions dels restaurants i dels espais...
No, això no ha funcionat, això no ha anat bé. I ara estem en la situació... He fet un salt en la història, des de petit fins ara, però hem fet un salt que jo crec que va a més. A veure, el tema de la salut és molt important, està dit i redit 40.000 vegades pels entesos, pels metges, pels hospitals, que els càncers de pulmó i el tabac fa molt mal, ho posen a les mateixes caixes, però tampoc en fem cas. Com a mínim això, des de l'àmbit estrictament social, que és els pobles, ciutats, els barris, doncs s'han de dictaminar aquestes normes que serveixin per a que les persones que no fumem doncs, no ens veiem afectades. I sobretot també perquè aquelles persones que estan fumant redueixin o deixin de fumar. I això crec que és bo, és salut i, per tant, és bo per tothom.
De fet, quan ara apuntava el Rogeli la primera llei antitabac, que si jo no m'equivoco, Espanya era al voltant del 2011, quan es va prohibir i es va obligar a separar en aquells locals que tinguessin les dimensions per fer-ho i ho volguessin, fer un espai per fumadors i un de no fumadors, molta gent es va posar les mans al cap tenint en compte que la tradició, per dir d'alguna manera, era que es podia fumar a tot arreu, no? I aquella prohibició va semblar que seria una cosa fora mesura i que seria impossible de complir i que els restaurants haurien de baixar la persiana, no? Recordo, i que tots n'anirien orris. Bé, crec que 15 anys després, aproximadament, gairebé hi ha un consens social majoritari que aquella mesura va ser positiva, que tothom s'hi ha acostumat i que les terrasses, i els bancars per fumar, i que els restaurants continuen a ple rendiment, per entendre'ns.
Sí, però
no?
És veritat que els restaurants van haver d'assumir unes despeses que llavors s'ha de repercutir llavors amb la rendibilitat que han de tenir i que llavors també van donar l'opció que els clients poguessin anar fora. I això dels restaurants, jo sí, de vegades m'he trobat quan reserves et diuen fumadora o no fumadora, no?
Ara?
Sí.
A la terrassa, sí. Si és una terrassa...
No, una terrassa on hi ha, de vegades, diferents menjadors. Als restaurants hi ha restaurants grans...
Està prohibit fumar dins de qualsevol restaurant?
Però no, hi ha zones de fumadors i no fumadors. A mi encara m'ho ha dit.
Lourdes, vas a restaurants que fan trampa.
Ho recordo d'abans.
Ara per ara està prohibit.
A tots, o sigui... o potser són... Hi ha si espais exteriors.
Són
espais com porxos.
Sí, això.
Com porxos. I llavors, clar, ja et demanen...
Per ubicar-te a quin espai, no?
Sí. De totes maneres, fixa't una cosa. Per què fumem? Tu has explicat la teva raó, jo molt més tard, perdona, jo sóc més gran i aquestes coses a casa et deien no ho pots fer i ho allargàvem una mica més.
No va ser rebel com el Rogeli.
Jo als 14 anys.
Que jove, també, clar, davant
dels 6. Jo vaig començar 8 a DGB, també.
Sí. Ostres.
Als 14 anys vaig provar la meva primera cigarreta. Dins de les classes, a la meva època, hi havia una assignatura, es deia Labores de l'Hogar, que el primer trimestre t'ensenyaven a cosir i després un dels dies a cuinar. I et deixaven per grups, tenies cuina i així, i me'n recordo que eren unes nenes, era quan feia, en el meu temps, el batxillerat superior, devies tenir 16 anys. Potser no eren 14, eren 16. Venien unes nenes que venien del col·legi de monges que només feien fins allà. I són aquestes que, el dia que ens vam quedar, van portar tabac. Per què fumes el primer cop? Per fer-te el gran. Mm-hmm. Perquè el primer cop t'ofegues i no t'agrada. No hi ha ningú que li agradi fumar
doncs
el primer cop.
Doncs per què s'hi torna, no?
Per la imatge. Per això jo dic que és un tema molt educatiu. Si tu veus que els que fumen són els tirats, la gent que no val la pena, els desgraciats, per dir-ho d'alguna manera, no vols fumar. Però quan és lo guai, per exemple, quan jo era joveneta i anaves a la discoteca, molts dels nois... hi havia aquestes diferències, encara, te'ls trobaves els guais amb una mà amb el cotxe sobre la barra, amb una altra al cubata i allà fumant, vale? I llavors fumaves més per la imatge aquesta de seguretat, de que eres adult, de totes aquestes... I després t'enganxaves. Jo, de fet, quan deixo de fumar, quan penso algun dia puc tenir una criatura i que m'obligaran, odio o m'obliguin les coses. Segur que si un metge em diu no facis això, en aquell temps em hauria costat moltíssim. I ho vaig fer, vaig dir, d'un dia per l'altre, he deixat de fumar, i fumava dos paquets. Vale, no me'ls en passava tots, molts se'n quedaven al despatx, al cendrer, perquè ensenies un rere l'altre. Tenies el costum i tenies l'hàbit. I ho vaig deixar en radical. És la voluntat.
La Lourdes apuntava, no?, que potser, que deies, a mi no m'agraden massa les prohibicions,
les,
no? Podem parlar també quan una cosa t'afecta sobre la salut d'una altra persona, aleshores que s'ha de prioritzar. A part d'això, també apuntaves, Lourdes, el que s'ha de fer és educació perquè els joves no fumin. Jo crec que en certa mesura, bueno, jo soc molt conscient des de petita que m'han explicat que allò és terrible, dolent, i que no porta res de bo. Després hi ha aquesta gent que per fer-se el xulo, no? Perquè són coses de l'edat, també.
Sí, el que controlo, eh?
Això passa amb tot, eh? Passa amb, sí, alcohol, amb totes les coses.
Efectivament.
És que no... De fet, la llei el que vol també és evitar que els joves comencin a fumar. Sí que és veritat que hi ha molt el consum de tabac, s'ha diversificat, no?
Els
dia d'avui, si fa anys l'única manera de començar a fumar era amb la cigarreta, ara tenim els vapejadors, que segur que si sortim al carrer i veiem qui vapeja, doncs són sobretot aquesta franja de la població més jove, i fins i tot les bossetes aquestes de nicotina que es posen a la geniva i que no cal ni inhalar fum, no? Que ja estan prohibides en alguns llocs, però aquí, com sempre, no? La llei va sempre més lenta que la societat. Ajudaran aquestes mesures que els joves i adolescents no s'iniciïn a l'entorn del tabac i la nicotina o no?
Mira, no ho sé, però jo m'esgarrifa això dels vapejadors aquests, perquè en teoria sortien perquè poguessis fumar sense les parts negatives del fumar, no? I resulta que no, que el negoci de la nicotina ha aconseguit seguir amb la mateixa d'allò i que l'única novetat és que el fum sigui tan desagradable. Però
per seguit... l'entorn és menys desagradable.
Clar, però han seguit enganxant a la gent. O sigui, això em sembla horrorós. Jo al principi...
De fet, són les tabacaleres mateixes les que han
totalment
fet, no?, la transició.
Però que jo vivia en una espècie de estava a la Figuera, jo, perquè em pensava que eren per evitar que la gent estigués fumant nicotina.
De fet, s'havia començat a vendre com una alternativa per deixar
exacte, i ara resulta que no.
El problema és que quan hi ha nicotina, que és un addictiu... Doncs...
No, està clar. Vull dir, per mi, bueno, aquí el negoci segueix sent... Bueno, hi ha una doble vara de... O sigui,
per això van amb els nens, bueno, amb els nens, amb els jovenets,
sí, amb els
perquè
sota
els enganxen.
Clar, a nivell aquest de el que està prohibit i m'interessa, el fer-me el gran, això sempre passarà, diguéssim, no?
I és intrínsec a la joventut.
I em repeteixo amb el que dic abans. Crec que passarà i crec que es pot fer molta educació, crec que les tabacaleres ja... no haurien d'estar fent negoci amb una cosa que és de salut, hauria estat prohibit i ja està, però jo soc així de radical. Però crec que una mesura com la de que a les sales de festa no es pugui fumar ni a dintre ni a fora ni enlloc, això ajudarà, perquè tu pots dir, bueno, però llavors no aniran, però al final acabaran anant, perquè tothom vol anar allà a ballar, a ligotejar, a el que sigui, no? I si allà no es pot, són més hores que tu ja no associes amb el tabac. Ara es pot als exteriors.
A als exteriors, sí. Clar, però dins no.
Però llavors la gent a dins no està, però surt a fora, però i fuma. Fora, i es fa una festa segona a fora.
De fet, els espais exteriors de discoteques, ara em ve el cap, perdoneu-me, la zona litoral de Barcelona, que és la que té com més terrasses, no?
Deu haver-hi un núvol de fum.
També es prohibiran aquests espais. Per tant, és això, hauràs de sortir del recinte.
Sí,
el que vol dir,
que fa més mandra,
gran, que et posin aquell segell, tornar possiblement a fer una cua... Bueno, són que... pals a les rodes per...
Tot això jo crec que va molt bé, eh?
Jo
tot
també
això
penso.
Si són entrebancs.
Jo hi crec, i crec que l'administració i tots els col·lectius, començant per les escoles, que ja ho estan fent molt bé, fins a les discoteques, que acabaran fent-ho bé, estic segur. Doncs hi ha un altre apartat també que penso que és molt interessant, que és el tema de la família. A la família... crec que també poden fer molt bé. Jo estic pensant ara amb la meva família, que és la que tinc més a prop, tinc netes també, hi ha alguna ja de grandeta, i justament a la família no es fuma. Hi ha una persona que sí que fuma, una i mitja, Però la resta no fuma. I els pares de les meves netes no fum, no han fumat mai, no fumen. I a part d'això, parlen amb elles del tema, perquè és un tema que surt, perquè de tant en tant, doncs, una nena, un nen, el pare de no sé qui, senten que comenta no sé què, etc. Jo crec que el tema educatiu crec que és molt important, crec que la família, els pares, en aquest cas, poden fer molt, molt bé, i després, a nivell social, també crec que és molt important que es facin campanyes, però facin campanyes serioses del tabac. No n'hi ha prou en que en un paquet hi posi el tabaco mata o el
fum. No s'ho mira la gent.
Això és igual, la gent va allà, compra i fuma i s'ha acabat, no? Però fer campanyes educatives a les escoles, xerrades, divulgació, als diaris, a la premsa, a tots els mitjans de comunicació, crec que s'han de fer campanyes perquè la gent, els nens, les nenes que van pujant, doncs entenguin que allò és dolent, que allò no és beneficiós i que allò acaba matant.
Justament demà és el Dia Internacional contra el Tabac.
Sí. Sí, però sobretot, a part de tota la informació, que jo crec que ja molts la tenen, perquè ho informes. Va, a les escoles s'està prohibit. I per què no podem fumar? Pues perquè, i ho expliques. Jo crec que, sobretot, anem al terreny d'ells, que és on te comencen, en l'adolescència. Anem a posar-los la idea de que no és guai fumar, de que no et fa més gran, no? Jo, malgrat no és la meva matèria i tal, però ho he utilitzat, dic, quants de vosaltres fumeu? I moltes vegades no t'ho volen dir, no? I al final dic, jo no aniré a explicar-ho a casa vostra. I llavors, quan m'aixeca la mà, i per què has fumat? Perquè t'acceptin al grup? Que és el que passa. Doncs jo crec que és aquí, mentalitzar amb els nanos de que no és el... allò els hi fa sentir més especial.
Sí, però sí. Convences... Sí, jo estic d'acord, però vull dir, convences amb la raó quan són... que volen ser rebels i tal, és molt complicat. Jo crec que provar-ho, ho provaran. El tema és que sigui car, que sigui difícil...
Exacte. Car ja ho és,
i que sigui molest. I
que llavors, tenim un 70%, un 60-70% d'impostos...
I ja ho han tret, per exemple...
Pocs semblen amb el que costen els tractaments després per...
Exacte.
Sí. A causa de malalties causades pel tabac.
Jo crec que... Dic el que fa Anglaterra, que és que quan una persona ve amb un problema per haver fumat, se li dona l'opció d'un tractament alternatiu per deixar de fumar. I, si no ho deixa, donat que se li donen tots els mitjans per poder-ho fer, aleshores, si persisteix, aleshores surt fora de la cobertura social, s'ho ha de cotitzar.
Clar, és una mica tot perillós, perquè després ens passaria si hem d'atendre o no una persona que ha tingut un accident de trànsit i va beguda o drogada.
Sí. Bueno,
clar, a priori et diria, i tant, no? T'ho has buscat, però clar, hi ha tantíssimes coses.
Amb els accidents de muntanya ho fan, No s'acaben.
Jo crec que el tema de deixar de fumar s'ha convertit en una espècie de ritus de pas de la societat, no? Tu quan vas deixar de fumar? No? Tu quan vas... Perquè, sí. En general, és com la nostra època, o sigui, els que ja som una mica grans, vull dir, gairebé tots deixem de fumar, i hem deixat de fumar, no? Quan ho vas deixar, tu? Tant, fa tant, fa no sé què. És una cosa que s'ha convertit en molt habitual, per tant... Si es va seguir, jo crec que és una cosa a erradicar, si es va seguint així, perquè es va veient
el que
costa de deixar-ho, lo car que és, lo difícil que és fer-ho, no sé què, al final, poc a poc, confio...
El que passa és que no sé ben bé per què, jo no he sigut mai una persona fumant mai a la meva vida, no he sigut una persona fumadora, el meu pare fumava dos paquets de tabac al dia, a mi el meu germà ens molestava moltíssim, fins que arriba un punt que el meu germà no li feia ni petons al meu pare ni pujava al seu cotxe, i allà és quan es va acabar el tabac, perquè trencava, diguéssim, la família, no? Era com un punt d'inflexió de no ho suportem, doncs pren una decisió. Però aquí a la ràdio, per exemple, sí que és veritat que hi ha certa generació que tindrien ara 40 o 40 per món, que molts han fumat, i de fet els hem vist fumar aquí i ja no fumen, la majoria han passat pel procés aquest de deixar de fumar, però tenim els dos dels més joves que són els que fumen a la casa,
que
sorprèn, no? Perquè un podria pensar pues, que potser hem passat l'etapa aquesta que de fumar és guai, no?
Però estan enganxats,
però ja estan enganxats. Clar. En però tenim si un prohibir... que ho està intentant deixar, que l'encoratgem des d'aquí, i un altre que estic convençuda que ho aconseguirem.
Sí,
si es va prohibint, igual no s'enganxen ja, saps? Però bueno, que el tema és que cada vegada ho deixaran més
d'hora. De fet, ja hi ha països on els joves ja no poden fumar.
Perdona, a la teva edat, quan t'hi vas enganxar, estava prohibit fumar a la teva edat, no?
No, no.
Quina edat tenia?
Jo,
era ell.
Però fins als 18, no es veu. Als 14... No sé quina és l'edat legal per fumar, deu ser als 18, no?
Jo faig fumar els cigarros de la meva germana gran.
Sí, però dir... això passa una miqueta sí. també com l'alcohol, perdoneu, però, sí, però
o sigui,
qui vol fumar troba...
Fumar, sí, home, fumar, no siguem...
Perquè el tabac pot arribar indirectament a través
sí, clar, però per això, que ho deixin sigui, abans, que ho deixin abans, no quan tenen sí. 40 i pico, que costa molt.
Sí.
Saps? Que ho deixin abans de fumar. Sí. Que fumin durant un temps i després ho deixin.
Sí, jo crec que, a veure, l'experiència... L'experiència, que és el que a mi em va passar, i puc parlar per mi, com ha dit al principi, no? L'experiència de agafar un cigarret, encendre'l, fer unes fumades, unes pipades, que dèiem, sí. i sentir-te un home, sí. perquè en el meu cas un home,
Una dona.
Era, en el cas de les sí. dones, sentir-te una dona, doncs això jo crec que segueix passant. I això jo crec que és bastant inevitable. Aquesta primera experiència, sí. Ara... Després ve tota la feina que hem de fer els pares, els avis, la família, l'escola, la societat i tothom. I aquí és on la llei també, crec que també farà la seva feina. I per tant, crec que anem per bon camí també, perquè el tabac, tot i que és un negoci gran, molt gran...
En contra de la salut.
En contra de la salut, sí, sí. Com
bueno, en contra de la salut faríem un llistat que no te l'acabaries.
Però bueno, que no té cap benefici ni en justa mesura, per entendre'ns.
La comparativa potser no és el mateix, no? Però, per exemple, amb el tema de l'armament, no? També és un negoci, és un puto negoci, permeteu-me que ho digui d'aquesta manera, i continuem comprant i continuem invertint i, a més, augmentem el pressupost. Doncs ni una cosa ni l'altra. Crec que podem viure sense armes, podem viure sense fumar, el que passa és que ens hi hem de posar durs, seriosos i, a més, de forma contundent.
En els últims anys, ho hem anat dient durant la tertúlia, s'han augmentat les mesures que prohibeixen fumar cada vegada en més espais. No sé si creieu que hauria d'arribar al punt en què fumar només es pugui fer en aquells espais de l'àmbit privat, i l'àmbit privat vol dir cadascú a casa seu.
El lavabo de casa teva.
I a casa teu ja veurem quina guerra hi ha, si hi ha diferents...
Escolta'm, això ja passa. A casa meva no es fuma dins, han de sortir al porxo aquell que vol fumar. A casa meva ni tant, que vingui qui vulgui, vull dir...
Jo no deixo fumar ni al balcó.
És que arriba a tot nivell. El tema del fumar ja no és només un tema de fum, és un tema de civisme a nivell de neteja. Jo que he sigut fumadora, jo mai tirava les colilles... Bueno, al principi potser sí, però després vaig ser molt conscient, no tirava les colilles per enlloc. Primer vaig començar a la muntanya, perquè jo soc molt de muntanya. Mm-hmm. M'enduia totes les colilles en una bosseta per no tirar-les pel camp, i després aquí també ho feia.
Home, és que no...
Però jo ara que tinc un fill que té 2 anys, que va per terra des de que fa 2 anys ja, que va per terra remenant, primer gatejant, ara caminant, i ho agafa tot, està ple de colilles, però nivell... Sí. Però no una mica, no, moltíssimes, i penso, però, a veure, és que és un... O sigui, ja no és...
I les que van al clavegram.
Sí, sí, bueno, clar, això jo no sé si genera problemes o no a nivell d'embossaments i tal, però que és una cosa dolentíssima a nivell de netedat.
Sí.
En els parcs, a les platges, o sigui, parcs infantils, crec que si em diguessis, mira, només està en un lloc on hi ha asfalt i passarà algú escombrant, vale, d'acord, però parcs infantils...
No, hauria de
ple
ser...
Ple de cigarros, ple de colilles, de porro... Bueno,
el carrer hauria de ser com casa teva, jo no ho entenc. Jo m'he trobat, algun dia tindré algun discurs, no? Perquè jo he vist gent que ha tirat coses a terra, vaig corrent, l'agafo, corro i dic, disculpi, se li ha caigut això, i li torno.
Sí, un paperet, sí, però la colilla...
Un paperet, sí, colilla. Un paquet arrugat, el que sigui. No, clar, la colilla, no. Però amb alguna persona, amb el gosset...
La caca del gos també,
Jo que tinc...
Se li olvida... Coi, no ho ha vist,
Perdoni.
Ho ha vist?
La muntanya també, hi ha caques de gos amb la bosseta lligada al mig de la muntanya.
El que deies tu de la teva filla és perillós. Mira, no fa gaires dies, un gos es va menjar una colilla que devia ser, pues això...
I un problema.
No, que et pots ofegar,
Li va agafar un iuiu, clar, en ve de portar...
Es va col·locar l'animal.
Un gos col·locat i de llocs. I la va portar al veterinari d'urgències. Mm-hmm. Clar, a veure... Això sí que no hauria estat permès, sí, tampoc. Sí. La neteja en general, però sobretot...
A Barcelona, no sé si recordo que a les platges està prohibit deixar les colilles.
A tot arreu, tot arreu està prohibit.
I a Viena, no, a Viena està prohibit llançar-les a la via pública, com hauria de ser normal i a tot arreu. Però de fet,
no
ha...
sancionen.
Sí, a Viena i tant que sancionen.
Aquí no. Mai
I si tu tires, se t'acudeix, perquè jo ho vaig veure amb unes persones que van mirant l'espectacle aquell del rellotge, estaven fumant... Ja van tenir uns agents cívics, diguéssim,
i
els van acompanyar, van treure els diners fins que van pagar la multa.
Els xiclets gent... també, eh? Que de vegades també, hi ha llocs que estan...
Aquella gent no hi tornarà, ja t'asseguro que
Àustria,
no hi tornarà.
Fa 50 anys vaig estar-hi i una senyora vaig veure que li deia a una altra que va tirar una borilla a terra...
Que la collís.
Escolti, faci el favor de recollir això.
Que això, porta que avantatge. Això
també és el que hauríem de fer.
Que aquí falta molta feina, perquè, per exemple, l'altre dia un gos va pixar en un lloc, va fer una pixarada enorme, que també la gent que té gos potser no pensen que hi ha nens que van per allà tocant plantes, tocant arbres, tocant tot, d'acord? ¿Vale? Llavors, una pixarada enorme...
I és que al camp no s'hi val tot,
una dona, jo estava d'espectador, amb el meu fill, passa una noia i s'ho mira en plan... Home, i el tio del gos va dir, què passa, que tu no pixes? Això li va dir. Vale?
Però s'ha de portar una ampolla.
S'ha de portar... Clar, però tu digue-li a aquest tio... Ja, però aquest tio que està mig volat, que a sobre era un irrespectuós, ara ves-li a dir, no, escolti, que s'ha de portar una ampolla. Saps? Que costa molt a vegades fer aquestes coses.
Sí,
però
perquè
que...
pots...
Jo ja em molestava d'abans, però ara que tinc un fill que va per terra, és que flipo... Vas amb la pilota, rodola la pilota, pum, a dintre d'un bassal de pipi, la pilota... O sigui, mil coses que són fastigoses i que te n'adones molt que has d'anar netejant o has d'anar... És molt complicat.
Jo, malgrat tot, també voldria dir que de vegades... diu, el que no mata, engreixa, no? Vull dir
sí,
que...
Entre poc jo, i massa, no?
No. Aviam, sí, jo, de petita, estava al carrer, que hi havia sorra, passaven gossos sueltos, sorra, passava sí. De tot... O sigui, aviam, és que és això, és el civisme. És el civisme. Posar
doncs,
una mica de...
Escolteu, amb aquesta crida al civisme, però que veiem que no acaba de funcionar del tot, malauradament, ens acomiadem, que hem arribat ja al punt final de la tertúlia. Ara parlarem amb la jutgessa de pau, l'Anna Maria Ossa, que ha revalidat el càrrec per 4 anys més. Ja en porten un grapat. Recuperava l'altre dia una entrevista que li havien fet al final de 2012. Li preguntarem com entoma aquest nou mandat i com és això de ser jutgessa de pau en un moment en què la llei està canviant aquesta figura.
Els jutjats de pau...
Ràpid,
Lourdes. En general, hi ha totes les associacions que han escrit en contra d'aquesta norma que volen canviar perquè
li preguntarem.
No parlar. Sí.
Li preguntarem.
Fumar molesta, vull dir. Feu pudor, feu pudor.
Moltíssimes gràcies, molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades.
Sant Cugat acaba de renovar la confiança en Anna Maria Ossa per continuar al capdavant del jutjat de pau de la ciutat durant els pròxims 4 anys. Ossa, advocada jubilada, repeteix en el mandat en un moment de canvis per a aquests jutjats. Avui parlem amb ella per conèixer millor la seva experiència personal, la seva valoració dels anys de servei a la ciutadania i com veu el futur del jutjat de pau a Sant Cugat en un context marcat per la pèrdua de competències i l'anunci de la creació d'un partit judicial propi a la ciutat. Anna Maria Ossa, molt bon dia, benvinguda.
Benvinguda tota la família que vulgui escoltar, perquè crec que és important que Sant Cugat conegui el del seu jutjat de pau.
Ara en parlarem, Anna Maria. Fa més de 12 anys que ets jutgessa de pau de Sant Cugat. Com et va arribar per primera vegada la proposta o la idea per presentar-te a jutgessa de pau? Què és el que et va motivar a fer aquest pas?
Pues, jo sóc una enamorada del dret i estava jubilada i volia dedicar a fer alguna cosa. I sempre hi ha causalitats i vaig conèixer que hi havia la convocatòria per la substituta del jutge titular d'en Josep Mayol i vaig trucar, vaig preguntar què era, doncs mira, quan se'n va de vacances, tal, qual... Ah, doncs m'apunto. I llavors, doncs, bueno, em vaig apuntar, em varen escollir i llavors el Josep es va començar a posar malaltó i llavors cada vegada el substituïa més. I després ja, quan ell se'n va anar al cel, doncs jo ja vaig continuar.
Es va fer aquest relleu natural, sí, d'alguna manera, de jutgessa substituta, de jutgessa de
sí,
pau.
Sí.
Clar, això fa 12 anys. Què t'ha portat a repetir fins a 3 vegades com a jutgessa de pau? Perquè recordem-ho per la gent que no ho coneix, perquè crec que hi ha molt desconeixement d'aquesta figura. És un càrrec que és de caràcter voluntari i que no està remunerat.
Sí,
tot i que és feina.
Sí, eh? És feina. A mi una vegada un cap dels Mossos d'Esquadra em va dir: vostè no porta una ciutat, vostè porta una comarca. I vas dir quasi. Sí, és vocacional, totalment. També he de dir que no hagués repetit si no m'hagués trobat unes persones tan compromeses com els funcionaris del jutjat de pau. O sigui que per mi va ser, els hi feia jo repeteixo si vosaltres repetiu, però no era, ha sigut una col·laboració continuada i a més en moments tan difícils com va ser el moment que va haver-hi la pandèmia i, i clar, hi havia molts casos de defunció i va haver-hi una resposta tan gran per part dels funcionaris que a la secretària la van trucar de Madrid per preguntar-li com ho feien per estar al dia. I clar, això...
Vam posar com a cas de, no?
d'excel·lència. Sí. Molts jutjats com Barcelona van tancar i en canvi nosaltres no solament no vàrem tancar, sinó que vàrem fer per estar al dia i que tot es pogués fer perquè les defuncions hi eren, però també hi havien els naixements i l'únic que es va suspendre van ser els matrimonis i per mi aquest va ser un moment àlgid de sentir-me totalment orgullosa de formar part d'aquest equip de persones que un em va dir clarament: jo abans de funcionària sóc una ciutadana i vull donar el servei que voldria que em donessin a mi. I clar, jo davant d'això pues, vàrem fer equip i la veritat és que va ser difícil, però a la vegada això, servei.
Què t'ha portat personalment i professionalment aquests 12 anys al capdavant del jutjat de pau de Sant Cugat?
Pues, sobretot valorar la justícia de proximitat. Com a advocada, pues, una vegada tens un assumpte a Valls i l'altre està a Girona i vas amunt i avall. En el moment en què entres en el jutjat de pau i veus que les persones poden gestionar les seves temes principals des de pues, inscriure un naixement fins la defunció, que te cases, que te divorcies, que hi ha moltes coses i que pots venir a, o podies venir a fer la gestió i a la vegada pues, el tema de les conciliacions, de diguéssim, els judicis de reclamacions de quantitat, diguéssim, que en un moment determinat no és molt alt, però que sí que en un moment determinat una persona compra alguna cosa i considera que no és el que volia comprar i no li retornen i fa la reclamació. Llavors, en aquest sentit, vaig descobrir aquesta banda
aquest
de la justícia...
Aquest servei de proximitat, no? Una justícia més de quilòmetre zero,
de
per entendre'ns d'alguna manera, de
exacte,
proximitat.
Sí.
Quan vas assumir el càrrec el 2012, t'imaginaves que ja estaries més d'una dècada?
Pues no. No. I la veritat és que aquest últim va ser una decisió que em va costar de prendre. Però això, tinc un dels meus companys del jutjat que és molt competent i clar, la secretària ha demanat canviar el puesto, li han concedit un altre lloc i em va dir: si se'n va ella i te'n vas tu, què serà de nosaltres? I a mi això em va impactar.
Hi ha bona relació, veig, el jutjat
sí,
de Pau
sí,
de
sí.
Sant Cugat.
I li vaig dir, pues,
no t'ho faré,
estaré
això.
Fins a l'últim dia i me n'aniré quan comenci les altres que no seran jutjats, que és jutjat d'instància, però són oficines generals.
Després parlarem de tots aquests canvis
sí,
que hi ha
sí.
a la llei.
Sí.
Ho recordàvem abans de començar el directe, et fèiem una entrevista al desembre del 2012 a l'espera
sí.
de formalitzar la ratificació del càrrec, una
sí.
mica com fins
sí,
ara,
sí.
Per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I ens deies que no voldria ser l'última jutgessa de pau de Sant Cugat. 13 anys més tard, veus perillar la institució?
Ah, sí, és incompatible. El dia que s'engeguin els jutjats, aquell dia desapareix totalment. O sigui, hi ha una part que ja depèn del registre civil de Rubí, que va ser, diguéssim, el primer avís de que les coses estaven canviant molt. I ara, pues, bueno, per una banda, la llei aquesta que ha donat el partit judicial a Sant Cugat dona més competències, recuperem competències als jutjats de pau. O sigui que el tema penal, per exemple, que se'ns havia retirat, se'ns torna, s'amplien les quantitats, com abans t'he dit, llavors tornem a tenir més competències, però sobretot es dona la circumstància de que ara molts procediments no es podran iniciar si no fas primer una conciliació, un intent de conciliació. Llavors, a nosaltres ara ens està venint molta demanda de conciliació perquè no poden anar directament al judici sense haver intentat l'acord. I això era una cosa que ja existia quan jo exercia i després es va treure. I jo ho crec que és molt bo des del punt de vista de que hem d'aprendre a negociar i no anar sempre al pleit contenciós, però clar, ens està donant molta feina, perquè som l'única institució que farem conciliació gratuïtament. Quan el jutjat de pau desaparegui, doncs hauran d'anar un professional i, per tant,
i pagar
uns serveis.
Com ha canviat les funcions del jutjat de pau en aquests anys? Per exemple, no ens explicaves totes les tasques que estan relacionades amb el registre, les defuncions, els naixements,
sí,
els casaments, que ara
casament
ja no podeu fer.
Sí.
Com ha canviat? Què podíeu fer, què no podeu fer i viceversa?
Jo crec que hi ha una pèrdua de seguretat jurídica, perquè pues, en aquests anys que tenia competències en el tema matrimonial, no sempre et venen unes persones que la finalitat és la que estableix la llei com finalitat matrimonial. Llavors, si tu els tens davant i et dones compte de que poder hi ha alguna cosa que no porta a que aquest matrimoni tingui la finalitat que ha de tenir, pues, tens la capacitat de dir, pues, miri, vostè, sisplau, en aquest moment surti i farem un interrogatori individual. Llavors, pues, a vegades et trobaves que no hi havia verdaderament aquesta intencionalitat, no?
Que era un matrimoni de conveniència, per entendre'ns,
sí,
eh?
Sí, sí. Algunes vegades, pues, coses, diguéssim, molt diferents, des de casar-se amb la cuidadora a un, pues, que, clar, ha arribat el moment de que vol tenir la nacionalitat i casant-se, pues, ho té més fàcil, no? Llavors, jo crec que en aquest sentit es perd molt, perquè, clar, ara el que fa la secretària és prendre la declaració d'ells i passar-ho a Rubí. I al cap d'uns mesos et ve una paperassa acceptant el tràmit, amb el qual, pues, bueno, penses fins a quin punt hem passat de que jo, quan feia els matrimonis, abans d'acceptar el matrimoni, ho havia de passar a la fiscalia, i si la fiscalia em donava l'okay, llavors jo podia aprovar el matrimoni. O sigui, que hem passat de que passava per la fiscalia...
I per un filtre humà, no?, per entendre'ns.
Sí, perquè pues, jo crec que tot té la seva finalitat. I igual que hi ha un matrimoni religiós i un matrimoni civil i una parella de fet, cadascuna ha de tenir una finalitat. I això s'hauria de protegir.
La gent coneix prou els serveis que hi ha al jutjat de pau o falta una mica de pedagogia per apropar aquesta institució a la ciutadania? Perquè sabia què hi pot anar a fer, quins tràmits hi pot anar a fer, per
sí,
què serveix?
Fins ara es podia fer tot. Ara tot és cita prèvia. Llavors hi ha molta gent que clar, ve una mica rebotada de, escolta, jo fa 4 anys vaig tenir un fill i em vareu atendre i en mitja hora ja ho tenia fet i ara tinc que fer això. I clar, li has de dir, nosaltres no hem fet la llei. Nosaltres hem de complir el protocol actual i tu has de trucar i has de demanar el correu, o aquí tens el correu, demana hora i se't donarà l'hora. Llavors, clar, també hi ha un procés, com ara és més llarg des del punt de vista de que hi ha que adjuntar documentació, enviar-la a Rubí i tal, pues no és tan ràpid com abans, i per tant tampoc pots donar cites. Llavors, pues ara, per exemple, s'estan donant per
l'octubre. S'acumula la feina, no? S'acumula la feina.
Sí, sí. I la gent pues, troba a faltar pues, aquest tracte més directe, malgrat que, bueno, pues, en algunes vegades pues, ve gent molt gran que diu, pues, jo no sé fer aquesta gestió perquè jo no tinc un ordinador,
digital.
Jo no puc, no sé adjuntar el DNI, i diu que he d'anar amb un gestor. I clar, et sap greu, no? Llavors, pues, la veritat és que són tan competents i a la vegada tan empàtiques que si poden, si ja pues, diuen, pues, miri, sigui allà i en un moment que puguem, pues, pues farem el que puguem.
Com veus el futur de la figura dels jutjats de pau a Sant Cugat, tenint en compte els canvis aquests que parlàvem, de la llei orgànica 1/2025 de mesures en matèria que diuen d'eficiència del servei públic de justícia, i també l'anunci de la creació d'un partit judicial propi?
Sí, bueno, anem a veure, això va per llarg, perquè el primer que s'ha de fer és a l'edifici. Aquest edifici ha de tenir unes característiques que ja ho vàrem parlar en una reunió que vàrem tenir amb l'alcalde i amb Puigneró, de que, diguéssim, dependrà molt de les competències que se'ls hi donguin.
Les competències que ara per ara no sabem.
No ho sabem. Llavors, ells van fer un encàrrec a l'Universitat Autònoma. Nosaltres ens vàrem posar en contacte amb la Universitat Autònoma, ens vàrem dir que encara no sabien qui ho portaria. Quan van adjudicar aquest treball amb una magistrada, amb una titular que, bueno, que és verdaderament una crac, perquè a més de que porta el departament de processal, pues, ha viscut en diversos països, no? Llavors té una visió molt àmplia, la Cristina Riba, i es va posar en contacte amb nosaltres, i llavors, pues, bueno, li vàrem dir que si volia, pues, anàvem a la universitat, i va dir que no, que ella volia venir a Sant Cugat i veure-ho des de on estàvem. I bueno, vàrem tenir aquesta reunió. Ella va veure tota la feina que fèiem, va dir que verdaderament era impressionant el que estàvem fent, i llavors ens va demanar que li donguéssim un recorregut de 10 anys de tota la feina, el que ha pujat i el que ha anat baixant, i bueno, li vàrem enviar, i ens ha donat les gràcies i estem a la seva disposició perquè, diguéssim, quan es creïn aquestes oficines, que hauran d'assolir el que estem fent nosaltres, més el que vingui de Rubí i d'altres llocs, perquè el que estan veient els professionals i ens transmeten és que abans tots els jutjats eren iguals. Ara uns tindran més civil, altres tindran més penal, alguns tindran administratiu, altres no. Llavors, no se sap ben bé com seran les competències. Llavors, nosaltres, a més de que s'ha de crear de nou, després s'ha de saber quines competències se li otorgaran. I en base a això, doncs, hi hauran dos de civil i una de penal, o dos de penal i una de civil. Llavors, també els magistrats que prenguin possessió, secretaris, el personal, diguéssim, hi ha molta feina per davant.
Acabaràs el mandat sense que això estigui en marxa?
Espero que no, però jo no puc dir, jo als funcionaris els dic, el dia que vegi l'edifici fet, llavors podrem dir d'aquí mig any. però fins que l'edifici no estigui acabat...
I potser hauríem de fer l'edifici un cop sapiguem exactament quin tipus de jutge tindrem.
I jo crec que una de les coses que està fent la Cristina és precisament que també s'ha posat en contacte amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa. Que
també haurà de tenir una delegació aquí.
Una delegació i també, diguéssim, d'alguna manera és que es dona la circumstància de que el procediment canvia molt. Llavors, per exemple, ara el jutjat de pau tindrem una oficina que jo ja feia com 3 anys que havia demanat per declarar en el lloc on te vius, no haver-te de desplaçar. Llavors, les oficines han de tenir uns espais com això on la persona pugui declarar amb seguretat jurídica, però, a més, amb el control de que no porti un paperet que es pugui llegir o que porti un pinganillo que li estan dient això no contestis, una sèrie de garanties, no? Però que això, diguéssim, comportarà que un procediment que la base pues, està a Saragossa, el testimoni pugui declarar des de Sant Cugat i l'advocat no tingui que desplaçar-se.
Fer una mica més accessible.